El feminisme s'ha anat infiltrant als diferents àmbits de la vida pública i privada i també ho ha fet, com no podia ser d'una altra manera, a l'arquitectura i l'urbanisme. Tot i això, el nostre entorn encara té sovint un disseny poc inclusiu per les persones que l'habiten. És per això que avui parlem amb l'Helena Cardona, una de les creadores d'Iqualsari, un col·lectiu feminista especialitzat en aplicar la perspectiva de gènere a l'urbanisme. Hola, Helena, benvinguda.
Hola, bona tarda, Sara.
Explica'm, per què neix Iqualsari? Quina va ser la motivació que us va dur a crear el col·lectiu?
Aviam, Iqualsari es remunta, si el que és la llavor, a l'any 2010, o sigui, ja fa gairebé 12 anys, i per explicar-ho ens hauríem d'anar a l'àmbit de quan érem universitàries i gairebé a l'Índia. Però bé, no m'aniré tan enllà, però sí que per explicar-ho sintèticament, des de l'universitat doncs vam tenir la sort de tenir la professora de Saïda Moixí, que ella és referent en matèria d'urbanisme en perspectiva de gènere, i gràcies a una optativa que es feia a la universitat doncs vam poder tenir contacte amb aquest món, no? Doncs de què significava aplicar una mirada de gènere al disseny de les ciutats, que en aquell moment era, bueno, quasi no se'n sentia parlar, no era molt pioner. Llavors, bueno, arrel d'aquesta assignatura, doncs un grup d'estudiants vam voler continuar el nostre camí professional amb aquesta línia. A partir d'aquest moment, doncs, quatre amigues doncs, vam decidir tirar el nostre camí professional per aquest camí i sobretot doncs, poder contribuir a fer una societat més igualitària a través de la nostra professió. Llavors sí que l'any 2014 doncs, ja va ser quan vam començar a fer els nostres projectes més a nivell professional, amb encàrrecs, i des d'aleshores doncs, hem pogut anar acompanyant a diferents administracions o altres entitats a incorporar aquesta mirada en el disseny de l'espai públic.
Perquè tu com creus que pot influenciar l'urbanisme en la democratització de l'ús de les ciutats?
Aviam, el que està clar és que el disseny de les ciutats o de l'espai públic té un impacte en la nostra vida i en la nostra qualitat de vida, no? Només cal que ens preguntem qui de nosaltres o com a dones, no? En algun moment de la nostra vida no hem canviat el nostre camí per tornar a casa, no? Perquè ens hem sentit insegures, o una altra persona que va amb cadira de rodes pel carrer i doncs va per la vorera i es troba un fanal, un desnivell o un sotrabac que li fa caure, no? Es fa sentir insegura, o per posar un altre exemple, doncs un temps de semàfor que no és suficient perquè una persona gran pugui creuar el carrer. No, això són només uns exemples de factors o característiques de l'espai urbà que tenen un impacte en la nostra vida i que poden generar situacions d'exclusió.
Pel que dius llavors, històricament, creus que no s'han tingut en compte tots els col·lectius a l'hora de dissenyar els espais?
Sí, sobretot històricament i tradicionalment doncs, l'àmbit de l'urbanisme, de l'arquitectura ha estat molt, molt masculí, no? S'ha projectat o s'han pensat molt les ciutats des de despatxos, sinó també des del carrer. I sí, sobretot tradicionalment s'ha projectat la ciutat per un model que es considerava neutral, no? Que a part moltes vegades ha sigut doncs, un home blanc de classe mitja que treballa, que no té persones del seu càrrec. Llavors, el fet de pensar un model de ciutat per un ciutadà neutral i únic ha fet que, bueno, que moltes diversitats no estiguin contemplades.
Quines creus tu que són les condicions que ha de complir un espai per ser inclusiu amb les persones que l'habiten?
El primer de lloc també des del feminisme, no? El que ens agrada parlar és de posar la vida de les persones al centre. No, això vol dir doncs, prioritzar el benestar o facilitar el dia a dia i les activitats reproductives, no? I de cures, o sigui, de la sostenibilitat de la vida. També, per exemple, en el cas de la mobilitat, doncs, parlar del que dèiem, no? Abans, doncs, que el disseny dels carrers estigui adequat, que les voreres siguin amples, que facilitin que diverses persones creuin, que les places promoguin la trobada social, no? Com estan ubicats els bancs, que siguin espais confortables, també sobretot que siguin espais segurs, no? Que no tinguem por a l'hora de tornar a casa per la nit. I també un factor superimportant, i més avui en dia, és que siguin respectuoses amb el medi ambient, no? I que tinguin en compte la salut en un sentit ampli. En definitiva, doncs, garantir la igualtat d'oportunitats per accedir i gaudir de diferents espais.
A dia d'avui, quina importància creus que se li dona al disseny dels espais públics des dels ajuntaments?
El que sí que hem vist és que cada vegada més els ajuntaments doncs, incorporen la participació ciutadana a l'hora de repensar un espai públic de les seves ciutats, no? Que per nosaltres és clau sempre dissenyar amb l'experiència de les persones per incloure doncs, totes les diferents diversitats. Perquè tot i que, com dèiem abans, no, tradicionalment les ciutats s'han fet amb una única òptica, no? Més una òptica masculina, tot i que des dels despatxos tinguem sensibilitat amb bueno, les diferents diversitats, està clar que quan reculls la necessitat de la ciutadania tens molts més matisos. O sigui, com a anècdota, des del despatx, no? Que sempre hem intentat tenir diferents diversitats i ara que la meva experiència vital ha canviat i ara sóc mare, doncs quan vaig a un parc ja veig el parc amb uns altres ulls. No? Al final totes nosaltres estem atrevessades per diferents factors i això fa que visquem l'espai públic d'una manera o d'una altra.
A Sant Cugat, concretament, des de Qualsari esteu al capdavant d'un projecte de creació d'un rocòdrom i l'ampliació de l'skatepark de Mirasol. Com heu enfocat aquest projecte?
Sí, aquest ha estat un projecte impulsat per l'Ajuntament que va sorgir dels pressupostos participatius del 2021 i se'ns va encarregar doncs, poder terme aquesta, bueno, la implantació d'aquests dos nous espais i es plantejava de partida no, que estiguessin codissenyats amb els veïns i veïnes. El que s'ha fet per aquest projecte ha sigut fer una sessió presencial en el mateix parc on s'anaven a ubicar aquests dos nous espais i es va fer una convocatòria oberta al veïnat i va ser una sessió molt enriquidora perquè van venir famílies, nens, nenes, gent més grans i va ser molt diversa i vam poder recollir moltes aportacions. Al final el que ens va tot el que vam recollir del procés participatiu ens ha ajudat a enfocar el projecte, a dissenyar-lo i sobretot el que vam obtenir és que havia de ser un espai intergeneracional, no? Que els espais de joc fossin per diferents nivells i per diferents edats, sobretot que tinguessin un caràcter lúdic i educatiu. I després també com a factor important de sortir doncs, que molts cops les persones, bueno, les famílies, no? Qui està acompanyant els nens i les nenes als parcs, doncs no tenen prous espais per seure o els espais per seure no estan acondicionats. A nosaltres ens agrada sempre els dissenys doncs, donar importància als espais de cura i d'estada per les famílies i per això és important que tinguin bancs suficients, que estiguin ubicats en relació a les àrees de joc, que estiguin amb ombra, materials confortables. I després, finalment, evidentment, doncs, que l'espai de si de joc doncs, sigui segur no? A nivell de tant d'il·luminació com d'obstacles visuals, no? Que tots els racons siguin visibles també per poder fomentar l'autonomia dels nens i les nenes.
Quan està previst que es pugui començar a gaudir d'aquest nou espai?
Doncs encara no hi ha una previsió en el calendari de les obres. Esperem que entre el primer i el segon trimestre ja es puguin haver dut a terme les obres.
I parlem ara, Helena, d'un dels altres projectes capdals del vostre col·lectiu, l'Equal Playground. Què hi passa als patis de l'escola? Són igualitaris? No ho són?
Sí, des d'Equalsari vam començar l'any 2014 també a estudiar no, com eren els espais de la infància. No, sobretot venia com la nostra preocupació era si volíem arribar a una societat més justa en el futur, havíem de començar a veure com eren els espais de la infància. I això ens va portar al pati de l'escola i el que vam veure és que hi ha tota una sèrie, la majoria dels patis de les nostres escoles hi ha una sèrie de característiques que es repeteixen i que fan que hi hagi un fenomen d'exclusió, sobretot per raó de gènere. No? Principalment són patis en els que hi ha un fenomen centre-perifèria, podríem dir, que vol dir que els patis donen protagonisme a unes poques activitats, que normalment són les pistes d'esports, no? Que ocupen una activitat molt central i molt visible, I per l'altre costat hi ha un poc acondicionament dels espais perifèrics, no? On es realitzen totes les altres activitats que no són l'esport o el futbol en la nostra cultura. També són patis que no prioritzen com el benestar, no? El que parlàvem, doncs, de poder estar asseguda tranquil·lament, hi ha poca vegetació, hi ha poca ombra, pocs espais per seure, i també veiem que són patis, doncs, molt homogenis, rígids, monofuncionals. Llavors, totes aquestes característiques, pel que deia abans, no? Veiem que aquest espai central de les pistes d'esports, quan ens posem les ulleres violeta de gènere, veiem que aquesta activitat la fan una majoria de nens, no? També sobretot els nens més grans de l'escola, i que la resta de nens que no li agrada fer aquest esport, i la gran majoria de nenes, doncs es veuen excluïdes, doncs, a la perifèria i realitzant activitats que socialment tenen menys valor. Al final el que estem fent és que des de la infància creixem creient-nos que hi ha uns espais més importants que els altres.
Hi va haver una mica de polèmica quan es va anunciar que es traurien els camps de futbol dels patis d'escola. Què li diries als detractors? Com els intentaries convèncer de que és una bona idea?
Vale, sí, en primer lloc, no seria tant, la notícia no era tant treure les pistes de futbol, sinó que deixessin de ser obligatòries, com ho eren fins ara, no? Això en primer lloc, que és treure l'obligatorietat. I d'altra banda, no és que sigui una mesura que vagi en contra del futbol en si, sinó el que es vol és que hi hagi més diversitat de jocs, no? Fer que donar més opcions de joc, que la gent que no li agrada jugar al futbol tingui oportunitat per fer les activitats, en definitiva, desjerarquitzar, doncs, la pista de futbol, no? I que en tingui un espai menys prioritari. Sí, no és tant eliminar, sinó complementar.
I així com els patis que comentaves ara, o abans deies les voreres, o altres o places o llocs més foscos que són poc inclusius, n'hi ha d'altres que potser no ens n'adonem, d'espais quotidians que també són poc inclusius? Què en penses?
En veritat, si reflexionem, tots els espais que ens envolten quotidians, la majoria no són inclusius perquè ha faltat aquesta mirada, no? Històricament, només cal que ens anem als habitatges i mirem on estan les cuines tradicionalment. Estan en llocs foscos, amagats de la casa, poc visibles. Per exemple, els habitatges tampoc, els edificis d'habitatges, doncs potser tampoc hi ha espais per afavorir la cocriança, ja n'hem parlat, no?, de les voreres, de les places, però bueno, com l'espai primer, com quotidià, és el nostre habitatge, i aquí també doncs podríem parlar-ne.
Molt bé, molt interessant. Ai, doncs segur que en parlarem en una altra ocasió, i moltíssimes gràcies, Helena.
Molt bé, gràcies a tu. Adéu, bona tarda.